Portem tota la setmana aquí a Ràdio Sabadell parlant amb raó de les entrades, de l'ambient, de si menjar pipes o no menjar pipes. Doncs avui la prèvia pura i dura del Sabadell Sant Andreu.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 1:04 del migdia d'aquest divendres 21 de febrer del 2025. Més enllà de tot el que l'envolta, no podem obviar que aquest diumenge a les 6 hi ha 3 punts importantíssims en joc, amb un centre d'esports que busca aquella victòria que canviï d'una vegada per totes el rumb erràtic d'aquesta temporada abans d'engegar les últimes 10 jornades del campionat. En cas de guanyar, els de David Movilla, que a nivell personal hauria d'evitar el sisè partit a Sabadell sense guanyar, se situarien a 2 punts del conjunt quadribarrat, cridat a ser un dur competidor en aquest tram final de Lliga. No hi serà Alberto Trapero, sancionat a Cornellà. Veurem si Diego Cámara està per tornar i si ha arribat el moment o no d'Alfredo Pedraza. Tot això a l'eix de la defensa, però sobretot un nom propi. Hauríem d'estar ara més que mai a prop del retorn d'Albert Urriols. Durri, el biguetà, va caure en combat un 10 de novembre, fa ja gairebé 3 mesos i mig. Coses de la vida, el dia que el Sabadell guanyava el seu últim partit a casa fins al moment davant l'Elche Illicitano. Talismà o no, causalitat o casualitat, però més de 100 dies després ja toca assegurir la mel d'una victòria a la nova Creu Alta. I si és amb gairebé 2.000 seguidors visitants al davant, doncs millor.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un hotel suís que fem possible amb la Rocío García, les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que s'ha sortejat ara fa uns minuts al quadre de la Champions League masculina. Agafeu paper i bolígraf. Per una banda del quadre, PSG-Liverpool, Bruges-Aston Villa, atenció, derbi madrileny, Real Madrid-Atlético i PSV-Arsenal. A l'altra banda, Benfica-Barça, ha evitat el conjunt blaugrana al Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund-Lille, Bayern de Múnich, Bayer Leverkusen i Feyenoord Inter. Ara a la una s'ha de sortejar el quadre de l'Europa League. A l'Atlètic Club li pot tocar la Roma o el Victoria Pilsen. I a la Real, el Manchester United o el Tottenham. A les dues serà el de la Conference, amb el Betis pendent de si cau el Chelsea o el Vitoria Guimaraes. Més coses, la selecció espanyola femenina rep a Bèlgica a 6:45 a l'inici de la Lliga de les Nacions i el Barça d'handbol s'ha classificat pels quarts de final de la Champions com a primer de grup després de superar el Kielce al Palau per 30-28 amb 4 gols del sabadellenc Aleix Gómez. Què tenim avui?
Es comenta la recepció.
Doncs tenim la roda de premsa de David Movilla d'aquí a uns instants, a un quart ha de comparèixer el tècnic del Centre d'Esports Sabadell, també estadística. Saludarem el seu homòleg a la banqueta andreuenca, Xavi Molist, i prèvies de, vaja, del Sabadell B, de Divisió d'Honor Juvenil i Lliga Nacional, també un nou derbi a segona catalana i en el tram final de programa, per exemple, handbol, futbol sala, waterpolo o ciclisme.
De quin partit no estarem pendents?
D'un partit de la Druga, de Croàcia, de la tercera divisió. A les 3 hi ha un Chadralobi Karlovac.
I a les xarxes socials.
Dues publicacions que fa Instagram, el compte de la secció de bàsquet del Club Natació Sabadell, d'entrada per anunciar que Pau Ruzafa ha estat seleccionat per disputar l'All-Star de la Supercopa i de l'altra per dir que Oriol Collado participarà al concurs de triples.
Avui celebra el seu aniversari.
Un exlateral del Centre d'Esports en dues etapes, ara fa més d'una dècada, avui fa anys, Carlos Clerc.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, 1:08 del migdia d'aquest divendres 21 de febrer del 2025 a les portes, a poc més de 48 hores d'un dels partits més especials, sens dubte, de tota la temporada per tot el que hem anat explicant durant aquesta setmana, per la quantitat de públic visitant que hi haurà a la nova Creu Alta, per la quantitat també de públic local del centre d'esports, que finalment sembla que es va animant de mica en mica, per tot aquest debat que s'ha generat també al voltant de l'ambientació, però no podem obviar que també hi ha un partidàs al davant entre dos equips que estan necessitats de guanyar, perquè d'entrada el centre d'esports Sabadell, ho hem anat dient per activa i per passiva, només ha guanyat un partit dels últims 12, però davant hi haurà una Unió Esportiva Sant Andreu que, tot i ser segona, després ho repassarem més a fons, però només també sap que és guanyar en una ocasió en el que portem de 2025. Marxem fins a l'estadi de la nova Creu Alta amb el Sergi Parc. Sergi, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Pau Vituri.
Amb ganes o no d'aquest partit?
Home, evidentment, com no?
Home, és un dels partits més especials, ho dèiem, més esperats, per tot el que s'ha anat generant, segurament per darrere del derbi contra el Terrassa. És on hauríem de situar, després ho escoltarem també a les estadístiques, però segurament a nivell d'assistència, en el rànquing d'assistències d'aquesta temporada, aquest Sabadell-Sant Andreu fa pinta que anirà a la segona plaça.
Sí, difícilment arribarem a aquelles 9.000 persones, per no dir que sigui un pràcticament impossible malgrat la nombrosa presència de públic visitant, però sí, hi haurà doncs una bona assistència de públic i hi ha molta expectació per aquest partit, i al final, més enllà de que siguin dos rivals directes d'aquesta zona alta, Vitoria, el Sant Andreu és un rival que ja de per si era atractiu a la primera volta, sobretot pel fet de visitar un camp com el Narcís Sala, amb tota l'ambientació que es viu, i ara per tot el que hi ha en joc, pel que es juguen els dos equips, recordem, el Sabadell fora del playoff, però a prop d'aquesta zona, el Sant Andreu és segon classificat, per tant, si guanya aquest partit es distanciarà i molt del Sabadell, però si el centre d'esports és capaç de redreçar el rumb i trobar el triomf, s'aproparia al conjunt andreuenc, així que moltes coses en joc encara que estiguem encara a 11 jornades del final de la fase regular, Vituri.
A tot això, tenim els protagonistes ja a la nova Creu Alta?
Sí, l'entrenament ja ha acabat, entrenament a Olímpia, aquest matí el que ha dut a terme l'equip de David Movilla, i vaja, la imatge similar a la de dimecres, Per aquí tenim, per exemple, el capi, a Sergio Cortés, amb José Ortega, a prop d'ells Adam Rothstein, el màxim accionista, també el president Pau Morilla Giné, darrere el director esportiu Lucas Viale, així que podríem dir, Vituri, que per aquí la plana major del club en aquests minuts previs a que comparegui David Movilla en roda de premsa.
Doncs Rothstein, que ja fa uns, bé, fins i tot unes quantes setmanes que para per aquí a la ciutat, ja el vam veure en l'últim partit a casa i també en el darrer desplaçament al nou municipal de Cornellà. Si et sembla, Parc, acabem de rematar, perquè n'hem parlat molt durant la setmana, avui també ens volem centrar evidentment en aquesta part esportiva, amb noms propis, els esmentàvem a l'inici del programa, que també són protagonistes a la prèvia, però si et sembla, acabem de rematar o acabem de fer una actualització de com està aquesta famosa xifra d'entrades, tant les que ha venut pel sector visitant la Unió Esportiva Sant Andreu com per les que també ha venut el Centre d'Esports Sabadell a través de la plataforma online i físicament al mateix estadi de la nova Creu Alta.
I aquestes xifres actualitzades, Vituri, acabades de sortir del forn, tant pel sector local com pel sector visitant, perquè la UES acaba de publicar a les xarxes que ha superat les 1.800 entrades venudes. Per tant, continua creixent aquest ritme i ja informaven a la seva gent que els hi quedaven menys de 200 per arribar a aquest paquet d'unes 2.000 de les quals disposaven per omplir la grada Lino. Així que, si no les esgoten, Vituri, s'hi quedaran molt i molt a prop al conjunt andreuenc. Això per part del sector visitant. Per part del sector local, última xifra, unes 1.300 entrades. Diuen per aquí que hi ha hagut un bon degoteig de persones que han anat passant per aquí per adquirir les entrades. Ahir es va tancar la jornada amb 1.100, aquest matí ha crescut fins a 1.300, i que en les pròximes hores esperen que la gent s'engresqui a última hora, i per tant Vituri, és que la presència de públic, com deia, alta, estarà assegurada. I jo no sé si t'atreveix a fer una porra, però no sé, 6.000, 7.000 potser, perfectament.
Te l'he dit en privat a la redacció i la faré pública, però vaja, si ara mateix estem parlant de 1.800 entrades per part del Sant Andreu i 1.300 per part del Sabadell, són 3.100 entrades, aprox, pel cap baix.
Correcte.
Més els 3.000 i escaig fidels de sempre a l'estadi, mínim estarem per sobre dels 6.000. Jo crec que d'aquí al diumenge, amb l'últim rush final, crec que se superaran els 7.000 espectadors de la nova Creu Alta. És la meva porra.
Aquí queda, sí. Jo, de moment, m'atreveixo a dir els 6.000 més i els 7.000 ja veurem. A veure com també evoluciona la venda d'entrades en les pròximes hores per part d'un sector i de l'altre, però vaja, que en tot cas estarem parlant això, del que deies, Vitori, de la segona assistència més alta a l'estadi de la temporada, només per darrere del dia del derbi contra el Terrassa.
Dit això, s'espera una nombrosa presència de públic, una nombrosa afluència de gent a la nova Creu Alta aquest diumenge, i això significa que el club també podríem dir que ha posat en marxa un operatiu especial perquè no passi el que ha passat altres vegades, és a dir, llargues cues, que hi hagi queixes per part del seguidor, del soci. Hi ha prevista a part una actuació perquè tothom pugui entrar a temps a l'estadi.
Sí, bàsicament una obertura de portes una hora i mitja abans del partit, és a dir, recordem, xiulet inicial 6 de la tarda. Per tant, des de quarts de cinc que la gent ja podrà començar a entrar. També el Sant Andreu se'n feia ressò d'aquesta mesura de prevenció per evitar aglomeracions als voltants del temple i fins i tot allò traçaven la ruta recomanada per part dels aficionats andreuencs, bàsicament els que no vinguin amb els autocars. Recordem que han omplert 5 autocars des del conjunt quadribarrat, però els que vagin pel seu compte, ja sigui un transport públic, amb vehicle privat, etc., doncs que ja saben que hauran d'entrar per aquest sector de la grada Lino, i aquí Vitori la feina com a mínim està feta per part dels clubs. I després, doncs, a veure si la gent també respon, entra allò amb temps suficient i que després la gent no es perdi res a l'inici del partit.
Interpreto pel soroll que encara ets a la zona mixta, no? Que no estàs a la sala de premsa.
Correcte. Per tant, de moment zona mixta, esperant, i bé, pot ser que comencem amb uns minutets de retard.
Per tant, tenim temps també, si no em dius el contrari, per escoltar, ja que estem parlant d'aquest operatiu,
sí,
per escoltar a nivell policial també com serà aquest partit entre el Sabadell i el Sant Andreu. Avui hem tingut a la nostra companya, la Núria García, amb una entrevista amb l'intendent dels Mossos, Enric Cervelló, i li ha preguntat per aquest operatiu, si hi haurà algun operatiu especial a nivell policial, a nivell de Mossos, de cara a aquest Sabadell-Sant Andreu. Aquesta era la resposta.
Normalment enviem una patrulla o dos per un partit normal. Aquest cop doncs, tindrem molts equips d'arro, ja es veurà. Vull dir, quan estiguem allà, no m'agrada especificar el número exacte, perquè tampoc, al final, pot ser un o més, un més o un menys, però garanteixo que ja ens hem demanat els equips a la regió i ens vindrà la força suficient, com es veurà. Vull dir, tothom veurà, que ningú passi ànsia, vull dir que es veurà molta policia, es veuran sobretot gent d'ordre públic, perquè vindran els de l'arro, i que, bueno, que estiguin tranquils i que segueixin les instruccions que doni l'organització i tant els Mossos que estiguin per allà, que tot funcionarà perfectament i guanyarà el que hagi de guanyar.
Doncs tant de bo guanyar el Centre d'Esport Sabadell, en aquest cas, Parc. Però vaja, aquí ho teníem, eh? Al final parlant de, doncs això, d'aquest desplegament policial que serà superior, com és lògic, al d'altres partits a la nova Creu Alta.
Sí, i que sigui tot una festa i que no haguem de lamentar, evidentment, cap incident. Recordem, el dia del derbi contra el Terrassa, en línies generals, l'ambient va ser tranquil, però recordem que també vam tenir algun episodi desagradable i esperem que aquest cop no repeteixi, diumenge, en aquest Sabadell-Sant Andreu. David Movilla, a la sala de premsa Miguel Queré, de Vitori, així que amb els timings pràcticament clavats amb els del programa, així que en breus segons començarà aquesta roda de premsa del tècnic arlequinat.
Doncs som-hi, escoltar el de Baracaldó.
Espera, que l'acompanya per aquí. Diu que n'havia tingut temps suficient. Som-hi. Hola David, bon dia. Estàvem parlant aquí en el directe justament d'aquesta gran presència de públic que s'espera. Imagino que a tu com a entrenador, a l'equip, vestidor, staff en general, és un d'aquells partits que ve molt de gust, no? Que s'afronten moltes ganes, sobretot ja pel que es viurà a les graderies.
Sí, no cabe duda, encantado, ¿no? De jugar siempre con gente, que hay ambiente. en estas situaciones siempre me acuerdo de la época post-pandemia, esos periodos donde se jugaban con cuatro en el campo, prácticamente los jugadores y staff, y siempre decíamos, ¿no?, los profesionales que le faltaba algo a los partidos y tener la oportunidad de disfrutarlo, pues bueno, no cabe duda que contento por ello.
Diumenge passat, el cop que va suposar l'empat del Cornellà. Com ha vist el grup tots aquests dies? Després de bones sensacions del joc, però amb el resultat.
Con dolor, con ràbia, con ganas de que llegue el domingo. Es lo que predominaba desde ya a pocos minutos de acabar el partido. Hay que canalizar esa energía, pero la verdad que lo que he sentido, lo que percibían ellos era muy parecido a lo que he sentido yo y bueno, pues esa era la emoción que predominaba y lo queremos sacar evidentemente el domingo.
Jo et pregunto, David, per la faceta defensiva de l'equip, li estava costant molt deixar la porteria a zero i amb la sanció de Trapero, no sé com plantejaràs el partit en plana defensiva.
Entendiendo tu pregunta, disociar, ¿no?, la faceta defensiva es de todo el equipo, entendiendo que los centrales, como los porteros, tienen una influencia mayor, ¿no? Pero responsabilidad de todo el equipo, al igual que los goles a favor son responsabilidad de todo el equipo. Y la bajada de Trapero junto a la de Cámara nos deja con dos centrales específicos, más posibilidades y alternativas que tenemos dentro del equipo para jugar ahí. Y bueno, pues prácticamente desde principio de semana tenemos la idea bastante clara y viendo los entrenamientos la hemos reforzado. Comprenderás que no la puedo compartir aquí.
Un partit clau.
Com afronta com a equip i com a entrenador un partit de...
Com s'afronta un partit així?
Sí i no. Es trascendente, cada día, cada semana queda menos, pero no tiene menos importancia que los puntos de Cornellà ni que los que la semana que viene en Baleares. A nivel de puntuación, a nivel de clasificación o de trascendencia respecto a la semana la última semana. Comentaba esta semana con algún compañero tuyo, ¿no?, de que en el fútbol hay partidos que son importantes, pero finales hay muy pocas. Vale. Finales he jugado muy pocas en más de 800 partidos que llevo dirigiendo y evidentemente el domingo no es una de ellas. Sabemos la trascendencia que tiene por lo que aconteció en el partido de ida, porque es un rival de envergadura, porque nos va a exigir el máximo, porque va a haber una mente la grada importante, porque venimos de perder para mí es como perder en Cornellà y porque todo eso hace que tenga mayor trascendencia, pero no por el aspecto clasificatorio.
Ens deies dilluns que aquesta setmana tenies previst reunir-te o parlar amb directiva, amb Adam o Pau o Bruno, etc. Si has pogut parlar amb ells i què t'han transmès? Si t'han transmès aquesta confiança també, aquest missatge optimista, o sí que has notat potser, no sé, una mica de pressió o aquella ansietat, entre cometes, perquè arribin bons resultats?
No, mira, tuvimos una comida el miércoles, yo creo que hoy es viernes, el miércoles creo que fue, y fue una comida donde pudimos compartir todos puntos de vista, poner, bueno, pues sobre todo transmitir a Adam, transmitir la propiedad, transmitir a mí, a mi persona y al resto de los que estamos ahí, pues su visión del club, ¿no? Su visión del club y va más allá del resultado, por lo que me dijo él, el resultado del domingo, va más allá de lo que logra este equipo a final de temporada, va más allá. Es atípico en el mundo del fútbol que haya personas que den esa visión no tan cortoplacista que se tiene en el mundo del fútbol, y es lo que aparte hablábamos otras cosas, pero lo que me quedo es que tienen muy claro la propiedad, tanto Pau y las personas del club, de que esto va más allá de ganar un domingo o perder, entendiendo que el aficionado demanda ganar, entendiendo que yo estoy aquí para sacar resultados. Tenemos que entender todo eso, pero también tenemos que entender que para ganar de manera recurrente Dicen que las prisas no son buenas, ¿no? Yo creo que tenemos que acelerarlo todo, evidentemente. Se necesita ganar. No aterrizo ahora mismo en este deporte, pero también he estado en proyectos años. De hecho, llevo muchos años entrando en pocos clubs. Y normalmente donde se tiene, no conmigo, sino donde, los clubs donde tienen estabilidad, los clubs donde miran más allá del resultado del domingo, normalmente son los que ganan más a menudo. Y voy a hablar del caso Osasuna en su día con Iago Barrasate, el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone, o mi propia trayectoria. Estuve 9 años en un club, desde regional hasta segunda B, consiguiendo la permanencia en segunda B. Estuve 4 años y medio en otro club, desde tercera hasta jugar un periodo de ascenso a segunda A. Volví un año después y también después de conseguimos ascender. Es decir, entiendo que el aficionado quiere ver ganar a su equipo cada domingo, y nosotros queremos mostrarle y demostrarle eso. Creo que el aficionado, el que yo me encuentro por la calle al menos, percibe y valora más allá del resultado. Y lo que tengo muy claro y lo que me ha transmitido en este caso la propiedad es que valora mucho más allá del resultado. Lo vamos a seguir buscando, pero queremos ganar a corto, a medio y a largo plazo. Queremos que esto sea sostenible. Y bueno, pues creo que esto tiene una visión, bueno, una sensibilidad que viene más del mundo empresarial, ¿no? La empresa, cuando se coge una empresa y con ciertos resultados, revertir es una dinámica negativa de resultados no se consigue en una semana, en 4.
Volviendo al tema del factor ambiental.
Factor ambiental.
Con la gente que se espera que haya, tanto del San Andreu
com... Amb la gent que s'espera que hi hagi, tant del Sabadell com del Sant Andreu. Quina importància li dona a la pressió o ansietat que ha tingut l'equip aquí a casa?
No, así como hace unas semanas para mí era un aspecto a tratar, ahora mismo lo que veo, siento, es que el equipo está liberado, está enrabitado, está con ganas y está identificado y la gente está conectada con el equipo. Ahora lo siento de otra manera, así como hace unas semanas sí sentía eso, ahora percibo otra energía dentro del vestuario. Creo que no es un tema ya superado. Eso no está superado el resultado, pero está superada esa carga, esa presión, esa, vamos a decir, esa ansiedad, esa, por utilizar tus palabras. Creo que eso sí está superado. Ahora hace falta superarlo en que el resultado confirme, digamos, eso que estoy diciendo, ¿no?
Jo et pregunto més per quina anàlisi has fet del rival d'aquest Sant Andreu, que també és un candidat a tota la categoria.
Sí, un equipo top, un equipo, si ya el año pasado hizo una temporada espectacular y bueno, pues se quedó allá a las puertas, ¿no? del ascenso. Este año para mí está mejorado, o sea, ha mantenido prácticamente todo lo bueno que tenía el año pasado y ha firmado bien, y ahora en enero ha firmado muy bien. Es un club que bueno, yo creo que ve la posibilidad de alcanzar la primera ref por un buen trabajo que viene haciendo de años, por una estabilidad que han tenido y por unos resultados acordes a su rendimiento, y han ido con todo al mercado invernal para buscar ese ascenso. Es un equipo top dentro de la categoría, más fuerte incluso que el que era el año pasado, donde todos esos mecanismos que ya yo el año pasado pude identificar, este año los tiene todavía mucho más perfeccionados y con mejores jugadores aún, ¿no?, que la temporada pasada. Bueno, ese es el reto que tenemos por delante y bueno, pues dicho esto, también estoy convencido que va a ser un partido difícil para nosotros, pero también para el rival.
Sí. ¿Cómo está físicamente el equipo? Hablando de...
¿no? ¿Cómo está físicamente el equipo?
Urri, por ejemplo.
Urri.
No sé si quizás su espera o ese retraso a que vuelva a jugar quizás se debe también a que era no querer arriesgar, como lo que pasó con...
Que si estará o que no.
Bueno, en primer lugar, si siento y si percibo que con Tom no se arriesgó, no alcanzo a saber el por qué se volvió a lesionar, porque se siguieron unos procesos de cero riesgo con él, o al menos así lo percibió, eso me trasladaron. Fue muy continuado, fue muy progresivo, los minutos que tuvo contra el Español en Copa Cataluña, los minutos que tiene contra el Ibiza a nivel competitivo y los minutos que tiene después contra el Lleida. Dicho esto, con Urri, evidentemente vamos con pies de plomo, porque una cosa son sus sensaciones, otra cosa es la necesidad del equipo, otra es lo que dicen las ecografías, lo que dicen los médicos, y tenemos que alinearlo todo. Y yo ahí, pues bueno, hay profesionales que saben mucho más que yo esto y que nos recomiendan seguir, aparte de un tratamiento, un proceso que va en unos tiempos mucho más lentos de los que me gustaría a mí y al jugador. Y creo que a todo el aficionado, al equinado, ¿no? Entonces, dentro de esos tiempos, todavía va a ser pronto para que llegue Urri el domingo. Y vamos a ver qué sensaciones tiene la semana que viene, pero todavía no está con el grupo.
¿Una més?
Jo una última. Sí, el fet del que va passar al partit de la primera volta també té el vestidor més motivat.
Bueno, yo lo tengo presente, no estuve, pero bueno, he podido ver las imágenes, he podido sentir un poquito y todo influye, todo condiciona, nada determina. No sé si con eso te contesto. Creo que todos son elementos para tener en cuenta, pero lo importante es el verde y el balón. A partir de ahí, evidentemente, todos los aspectos, la emoción, la energía, todo eso hay que canalizarla de manera adecuada y trataremos de hacerlo.
Doncs acaba la roda de premsa, Ituri, de David Movilla. Amb aquesta referència al partit de la primera volta, que podria servir d'un clar exemple quan algú té ganes de tocar els nassos i vincular alguna possible relació del centre d'esports amb segons qui, doncs que posi l'exemple del partit de la primera volta, que s'hi fixi amb el que va passar aquell dia i que prengui nota.
I a tot això, encara sense Urri, encara segurament i probablement no ho ha contestat explícitament Movilla, però encara sense càmera, sense Trapero, baixar sensibles pel Sabadell.
Sí, clarament. Mira, aquí ara ens creuàvem justament amb Lucas Viale conversant amb Albert Urriols, Vituri, que fa setmanes que esperem, que sembla que pugui tornar, que sí, que no, doncs aquest diumenge tampoc serà. Per tant, en aquest sentit, el Vigatà haurà d'esperar com a mínim una jornada més. Veurem si estarà disponible pel partit de la setmana que ve contra l'Atleti Balears, però vaja, que per aquesta resposta de Movilla queda bastant clar, crec, que Urri no estarà disponible encara. I després, amb aquesta baixa al darrere, Vituri, de Trapero, després de ser expulsat la setmana passada a Cornellà, amb Diego Cámara encara fora de combat, per tant, veurem si Alfredo Pedraza ja no només que entri a convocatòria, que en principi sí que hauria d'entrar, però directament, si juga de titular al costat de Kaiser, tenint en compte que són els dos centrals naturals que ara mateix té disponibles Movilla per aquest partit.
Doncs tots els números té Pedraza, i més tenint a les preguntes o la resposta, millor dit, de Movilla ara fa uns dies al Tribuna Preferent. Movilla, per cert, que ha dit, ha fet referència a aquesta Unió Esportiva Sant Andreu dient que la temporada passada es va quedar a les portes de l'ascens bàsicament perquè es va creuar amb un tal David Movilla quan entrenava el Zamora, eliminant l'equip quadribarrat. Ens deixem alguna cosa, Sergi Parc?
Crec que està tot dit, que plou aquí Vituri a Sabadell, allò, gotetes, com tot el matí, però que diumenge a l'hora de partit en principi no està previst que plogui, a no ser que el teu radar digui el contrari.
Doncs mira, fa dies que el tinc allò desactivat, que no li paro molta atenció, però bé, tant de bo, sí, diumenge, a més, temperatura agradable, durant el
sí,
matí,
sí.
Matí migdia, per tant, a l'hora del partit s'espera uns 13-14 graus, perdó, per tant, bona temperatura per gaudir d'aquest Sabadell-Sant Andreu, 6 de la tarda, des de mitja hora abans, el Sabadell en joc de Ràdio Sabadell, i amb aquesta última hora també que ens explicava el Sergi Parc, des de la nova Creu Alta, amb 3.100 entrades venudes, 1.800 per part de l'afició del Sant Andreu i 1.300 que han retirat els socis del Centre d'Esport Sabadell amb aquesta promoció a 5 euros a gol nord i lateral i 15 euros a tribuna. Res més, no?
Tot dit.
Va, doncs, gràcies, Parc. Fins diumenge.
Fins ara, Vituri.
Encara hem de continuar, amb aquesta prèvia del Sabadell-Sant Andreu. Ara, d'aquí uns instants, escoltarem el tècnic de la Unió Esportiva Sant Andreu, a Xavi Molist. Abans, les estadístiques. Avui li posa veu la Júlia Ramon.
El llibre de registre. Som a les portes d'un desplaçament visitant històric a la Nova Creu Alta que segurament recordarà els del Betis o Osasuna d'ara fa una dècada. Però en termes d'assistència total, on se situarà en el rànquing d'aquesta temporada?
L'estadística.
El topall són els 9.123 espectadors del derbi contra el Terrassa. Difícil que es torni a repetir aquella xifra. És més factible que se superin els 5.335 del dia de la Copa Catalunya contra l'Espanyol en què estaven convidats molts clubs de la comarca. La resta de partits a casa no han superat els 4.000 espectadors. Els 3.765 de l'Europa, els 3.642 del València-Mestalla, tot i que aquell dia els infants no comptabilitzaven, i els 3.482 de l'Espanyol B completen el top 5.
El rival.
Davant hi haurà un Sant Andreu que és segon classificat a un punt de l'Europa, però que només ha guanyat un partit en aquest 2025 i va ser el dia que el Cornellà es va quedar amb un home menys en el minut 25. Tot i la suposada fortalesa del Narcís Sala, els de Xavi Molist porten els mateixos punts a casa que a fora, 20. I atenció, perquè a domicili només han perdut un partit i precisament va ser en el duel de la primera volta a Cornellà per 4-1.
Els precedents.
Ho recordava el mateix compte d'X del Sant Andreu entre setmana. 14 visites quadribarrades a Sabadell en Lliga i cap victòria visitant. 9 triomfs del Centre d'Esports i 5 empats. Tampoc han guanyat a la Copa del Rei, a la Copa Federació o a la Copa Catalunya. Segons la base de dades del club, l'últim triomf andreuenc va ser en un amistós del 1943 disputat a la Creu Alta amb marcador final d'1-3.
Amb el xiulet a la mà.
Manuel Ramírez Marcos, saragossà de 27 anys, que compleix la seva tercera temporada a la categoria. És, de fet, l'àrbitre de la victòria per la mínima contra el Cornellà de la sisena jornada. Aquell dia va marcar Javi Delgado, l'únic cop, per cert, que ha vist porteria a la Nova Creu Alta. Amb el Sant Andreu té dos precedents i tots dos han acabat amb el mateix marcador, 0-2. Un la temporada passada al camp de l'Atlético Saguntino i l'altre enguany al Narcís Sala contra el Lleida. La seva mitjana aquesta temporada s'apropa a les 7 grogues per partit i una vermella cada 3 enfrontaments.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs aquest serà el col·legiat del partit, un aragonès per arbitrar, per dirigir, per xiular aquest Sabadell-Sant Andreu de diumenge a les 6. Ara, si completem aquesta prèvia, saludant com vam fer a la primera volta el tècnic de la Unió Esportiva Sant Andreu, bon amic d'aquesta casa com és el Xavi Molist. Xavi, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé.
A la primera volta, recordo, avui revisava el guió, que et vaig començar preguntant per com havíeu portat durant la setmana tot l'enrenou amb el tema de les entrades, de la crida que es va fer el club en el seu moment per omplir el Narcís Sala. Ha estat molt o poc diferent aquesta vegada?
Bueno, ha estat bastant semblant. Al final sí que és cert que s'ha donat la gràcia al Sabadell perquè ens ha donat moltíssimes entrades, o ha donat la possibilitat de poder-les comprar i després, sobretot, a la nostra gent, que respon sempre i amb aquest partit encara més.
Tu portes uns anys ja allà al Sant Andreu i realment has viscut coses grosses allà, com derbis, com també aquell desplaçament massiu a l'Elmántico per pujar a segona federació. La sensació que fa des d'allà, o la sensació que teniu des d'allà, és que aquest desplaçament a Sabadell trencarà tots els motlles, tots els registres?
Home, el que està clar és que sí que per número de gent vindrà molta més gent que els altres desplaçaments. Al camp de l'Europa només podien anar 700-800 persones, a Salamanca i a Zamora van anar 500-600, al final també és diferent, aquí és molt més a prop, la gent està il·lusionada i sobretot que respon sempre, no és només perquè venim aquí a Sabadell, sinó que hem anat a València qualsevol partit allà o a Hèrcules d'Alicant i la gent respon. Crec que serà per gent el més gran dels últims 25 anys, o sigui que això dona molt, molt de mèrit a el que està fent el club des de dins.
Mm-hmm. Més enllà, Xavi, del que suposa per un club mobilitzar tanta gent, després a la vegada també hi ha un punt de responsabilitat extra a la gespa per tal de no fallar-los?
Bueno, al final sí que és cert que hi ha responsabilitat, però no menys que un partit que puguem jugar a casa. Al final nosaltres el que volem fer és que la gent se senti orgullosa del seu equip, passi el que passi, que lluitin fins al final i després al final és futbol. Guanyaràs, perdràs o empataràs. Però sobretot que estiguin orgullosos, que la gent que vingui aquesta setmana, els 2.000 que vindran, doncs que quan surtin del camp hagin disfrutat del partit, de l'ambient, que sigui sa, i si pot ser amb una victòria, doncs ja seria perfecte per nosaltres.
El partit de la primera volta, allà al Narcís Sala, segurament per tot el que ho envoltava, tots aquests ingredients que es van parlar a la prèvia, realment es va traslladar en un joc molt, molt, molt intens, amb un ritme molt, molt ràpid. Esperes un partit similar en aquesta segona volta, a la nova Creu Alta, o potser les dimensions també de l'estadi ho fan canviar una mica el pla de partit que tingueu en ment?
No, jo crec que sí que serà intens. Sí que és cert que les dimensions també són molt més grans la nova Creu Alta que el nostre camp, però realment crec que serà dos equips que voldran buscar la victòria, cadascú amb les seves armes, i que crec que hi haurà molta intensitat. Al final ens juguem molt els dos equips. Intentarem, a partir nosaltres de la pilota, intentar fer el nostre joc, intentar fer córrer molt el centre d'esports i intentar, pues, dintre del que es pugui, posar un ritme també molt alt, perquè crec que això ens beneficia.
Uh-huh. A tot això, Xavi, el Sabadell no sé com el preveus també aquest diumenge, ho dic perquè no sé si també amb aquell punt, o els veus amb un punt de pressió afegida per estar jugant-se-la, per haver de canviar aquesta dinàmica de les últimes jornades.
Bueno, al final sí que és cert, quan portes tant de temps sense guanyar, doncs, el primer és que estàs una mica més a prop de guanyar, però sí que és cert que els hi pot passar en algun moment, tot i que els últims partits estan millorant amb aquest aspecte mental, però realment és complicat. Crec que és des del novembre, no?, que no guanyen a la nova Creu Alta. Hi haurà aquest punt d'ansietat de voler tornar a guanyar i què millor que contra un Sant Andreu que ve amb poc a perdre i moltíssim a guanyar també.
No sé com esteu vosaltres també, perquè la sensació, veient avui, repassant partits, repassant números, és que en aquest 2025 les esteu vivint una mica de tots els colors.
Sí, nosaltres estem bé, realment. Sí que és cert que els resultats no acaben d'anar bé, però al final del dia l'Espanyol perdem a casa perquè estem dominant i ens remunten perquè tenim un home menys. Després els altres partits a casa, sobretot, ens han costat, però també perquè ens van expulsar el Max, que vam empatar 0 contra l'Eivissa. I després, fora de casa, crec que som un equip molt estable. Vosaltres mateixos ho havíeu dit, crec que som millors fora de casa que a casa, perquè fora de casa els equips han d'anar una mica més a per la victòria i això fa que s'obrin una mica. A casa nostra ens costa molt més per un aspecte de dimensions del camp, sobretot, i de que tots els equips, o el 90%, han vingut, s'han tancat i han sortit a les transicions i això ens ha fet mal.
Doncs ara ho repassàvem, les estadístiques ho dèiem, només una derrota fora de casa i va ser el setembre al camp del Cornellà, ha plogut des d'aleshores. L'última, Xavi, realment en les últimes setmanes hi ha hagut molts canvis allà al Sant Andreu, canvis a la propietat, amb aquesta renovació teva també fins al 2026, heu fet una aposta important en el mercat d'hivern també, no sé si allò, una declaració d'intencions per optar a tot en aquesta segona meitat de temporada.
Bueno, optar sobretot a fer el playoff, com a mínim. Al final nosaltres som un equip que teníem un pressupost relativament baix per respecte a altres com el Sabadell, Balears, Terrassa, tots aquests, i sí que és cert que amb el canvi de propietat s'ha canviat una mica. Hem intentat reforçar l'equip, hem tret jugadors, crec que eren importants dins del vestuari, però que crec que el que ha vingut han millorat, sobretot físicament i per qualitat. Però realment no ens hem d'amagar. El nostre objectiu al principi de temporada era fer play-off, intentar pujar. Aquest, ara mateix, segueix sent intentar fer el play-off i intentar pujar. O sigui que al final crec que l'objectiu és el mateix, ens hem reforçat bé, crec, hem millorat, però això tampoc et garantitza res. És estrany que un equip que va primer es reforci tant al mercat d'hivern, però realment hem tingut la possibilitat i l'hem aprofitat.
Doncs esperem que vaja, que es vegi un bon espectacle aquest diumenge entre dos aspirants a fer play-off i a pujar a jugar la temporada que ve a Primera Federació. Xavi Molist, entrenador d'aquesta Unió Esportiva Sant Andreu, gràcies una vegada més, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
A Obramat sabem que en una mateixa llar poden conviure-hi la persona més fredolica amb una que sempre té calor. I per totes aquestes persones oferim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·let o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat Ponès, on compren els professionals. Obramat.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada aquí a l'Hotel Suís, poc més d'un quart d'hora i seran les dues. Per cert, no ho hem dit, però tenim quadre ja de l'Europa League. Déu-n'hi-do, eh? Els encreuaments per l'Atlètic Club i per la Real Sociedad, que van per la mateixa part del quadre. Roma, Atlètic Club i Real Sociedad, Manchester United. Per tant, segurament les opcions més complicades que tenien tant els Txuriurdin com els conjunt bilbaí. Bé, en qualsevol cas, centrem-nos en el que passa aquí a casa, perquè quan comenci el Sabadell-Sant Andreu estarà en el tram final el partit de tercera federació del filial, que té una autèntica final al camp del Vilassar. Després d'un tram de calendari complicat contra equips de la zona alta, ara toca aquest desplaçament al camp d'un rival directe que, com l'equip de Conrad García, no passa per un bon moment a nivell de resultats. El Sabadell B ha sumat 3 punts dels últims 18 en joc i el Vilassar 4. En el cas dels maresmencs, a més, no guanyen des del passat 24 de novembre, fa gairebé 3 mesos. A nivell classificatori, tot això ha deixat el filial arlequinat en descens, a un punt de la salvació, i a 4 del rival d'aquest cap de setmana. García és conscient que els seus jugadors no passen per un bon moment i confia que, encara que sigui jugant malament, la tendència es pugui revertir aquest mateix diumenge.
El nivell individual dels jugadors que estem donant ara, a nivell general, seria injust dir que tots, però a nivell general és inferior al que tenim, perquè no estem amb confiança, estem amb la sensació de que sempre la moneda cau creu. Bueno, esperem aquest sortit cara, perquè el futbol això ho té. Segurament el dia que pitjor juguem, el dia que menys ho mereixem, doncs acabarem guanyant. Tant de bo sigui aquesta setmana contra Vilassar.
Important també l'averatge, per cert, perquè a la primera volta a Olímpia els visitants van guanyar 1-2, remuntant en l'últim minut el gol inicial de Miquel Ostrell. Aquest duel de la 23a jornada arrenca diumenge a 4:45 de la tarda al municipal Xevi Ramon. I si el filial té un duel directe aquest cap de setmana, 3/4 del mateix el juvenil A. Els d'Albert Milà, després de veure frenada en sec contra l'Hospitalet la seva bona dinàmica, visiten un dels equips que aspiren a pispar-li, la segona plaça que dona dret a pujar a divisió d'honor, la Fundació Grama. 4 punts separen ara mateix arlequinats i colomencs, que venen precisament, per cert, d'empatar a la Dani Jarque contra el segon, el juvenil B de l'Espanyol. Demà, 5:45, arrenca aquest partit de la 19a jornada de la Lliga Nacional. I un grau per sobre, segona parada del Tourmalet del Mercantil. Després de rascar un punt a casa contra el Mallorca, els dos Cartutó tenen ara segurament la rampa més dura de totes, ja que han de visitar el juvenil A del Barça, el líder del grup 3, amb una única derrota en tot el curs. El tècnic és conscient que passen pel tram de calendari més complicat.
Nosotros ahora estos 3 partidos que nos vienen, que son Mallorca, Barça y Español, sabemos que nuestra realidad es que todo lo que saquemos va a ser positivo y a partir de aquí, cuando nos toquen los enfrentamientos directos, es donde vamos a tener que volver a dar el nivel. Esto no... No nos obsesionamos, ¿eh? Ni en si ha sido uno, tres o que han hecho los demás, y tenemos que seguir trabajando en lo nuestro.
A més, hi ha aquesta amenaça del descens, el conjunt mercantilista hi podria caure aquesta jornada perquè el seu més immediat perseguidor, 2 punts per sota, el Badalona, rep a casa el San Francisco. Aquest Barça mercantil de la 22a jornada arrenca a la ciutat esportiva Joan Gamper diumenge a les 5.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I en futbol territorial, el Sabadell Nord juga diumenge el segon dels 3 derbis consecutius que té a segona catalana. Després de batre la sabadellenca la setmana passada per la mínima, ara els arlequinats creuen el Ripoll per veure's les cares amb el Tibidabo. L'equip de Cristian Barea arriba al partit amb una important injecció de moral després d'aquest triomf. Tot i això, els de Can Urià continuen coers a 5 punts de la salvació. De cara a demà passat, Barea espera un partit igualat similar al de la primera volta, que va acabar 0-1 favorable al Tibi.
Y espero más o menos lo mismo, un partido pues muy muy igualado, que se decidirá por las situaciones que ellos saben que nosotros podemos hacer bien y que nosotros sabemos que ellos pueden hacer bien, y a partir de ahí pues bueno, intentar estar bien defensivamente y buscar nuestras opciones.
Per la seva banda, els de Torre-Romeu arriben a mitja taula, 8a plaça, a 4 punts del play-off, a 6 del descens, tot i que encadenen 4 enfrontaments seguits sense guanyar. Toni Sánchez, el tècnic, confessa que afronten el duel amb un plus de motivació per ser un derbi.
L'afrontem com els afrontem tots. Aquest una mica més especial perquè és un derbi i als derbis pues, ens agrada donar un plus. i més jugant a casa, i l'enfrontem pues, amb il·lusió i amb ganes de sumar més tres i tornar a agafar una dinàmica bona de resultats.
Doncs el vuitè dels 12 derbis d'aquesta temporada, diumenge a les 12 al Municipal de Torre-Romeu. A la mateixa hora, per cert, juga la Sabadellenca, que en els últims 3 mesos només ha guanyat en una ocasió. Els de la zona sud estan un punt per sobre del descens i buscaran refer-se d'aquest mal moment a casa d'un rival comarcal, el Sant Quirze, que està situat a mitja taula. I seguint amb la lluita per la permanència, un quart d'hora més tard, juga també a casa l'equip sabadellenc, que precisament marca la salvació, el Can Rull Rómulo Tronchoni. Els de la zona oest arriben en un moment força positiu, amb dues victòries i un empat en els últims tres partits, però es trobaran amb un rival de la zona alta, el Puig-reig, que és el tercer classificat.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
I per rematar tot aquest bloc de futbol, dimarts al vespre es va celebrar la vuitena edició dels Premis Solidaris de la Federació Catalana de Futbol, una gala que va tenir el Centre d'Esport Sabadell com a protagonista, gràcies, si recordeu, a aquella jornada que es va organitzar en el seu dia en ajuda als afectats per la Dana. Ens ho explica més detalladament el nostre estudiant en pràctiques, el Pau Roche, amb aquest reportatge.
El Centre d'Esports va ser guardonat amb la tercera posició en la categoria clubs amb el Premi Jornada Solidària pels afectats de la Dana. El president arlequinat, Pau Morilla, va pujar a l'escenari a recollir el trofeu amb una samarreta del Club Deportivo Pedralba en reconeixement al Club Valencià. Així es va assabentar d'aquest gest el president del Pedralba, Rafa Sanz.
Envió el presidente, Pau, por privado, una foto con... Bueno, pues informándonos de que habían sido premiados gracias al gesto que tuvieron con nosotros, con Pedralba. Y nada, la verdad es que fue una alegría y un orgullo. Y bueno, no sé realmente la repercusión del premio, pero la repercusión aquí social, si se puede llamar así, fue muy grande, la verdad.
El passat 6 de novembre, el Centre Esport Sabadell va enviar un camió d'ajuda humanitària en direcció a Pedralba, un petit municipi a uns 30 quilòmetres de València. El Sabadell havia organitzat una jornada de recollida d'aliments i productes de primera necessitat pels afectats de la Dana per transportar-los fins a les zones més afectades. Des del Club Valencià, el Pedralba van voler agrair aquest gest amb un simbòlic intercanvi de samarretes que va segellar un bonic agermanament sorgit de la tragèdia. Ràdio Sabadell va ser l'encarregada de fer arribar la samarreta del Sabadell a l'entitat valenciana, aprofitant un reportatge que es va gravar amb el mateix Club Deportivo Pedralba i que es pot recuperar al nostre canal de YouTube. I és que Pedralba ha sigut un dels municipis en què el pas de la Dana ha deixat pitjors resultats. Els danys materials es valoren en 5 milions d'euros i el pressupost és de poc menys de 3. A més, el poble encara no té aigua potable, ja que l'aigua corrent arriba a la localitat a través d'una comunitat de regadiu. Aquest és el testimoni de Rafa Sanz.
Agua potable todavía no tenemos. La riada se llevó casi un kilómetro de tubería, entonces... Tenemos agua gracias a la comunidad de, bueno, a una de las dos comunidades de regantes que hay, pero no es apta para el consumo. En cuanto a infraestructuras y tal, pues se va arreglando todo poquito a poco, pero bueno, supongo que esto irá así, llevará su tiempo y su dedicación y esfuerzo, vamos.
Tot i aquesta tragèdia, el club de futbol ha recuperat la seva normalitat, ja que les instal·lacions no van patir danys gaire greus i gràcies a això van poder reprendre els entrenaments i la competició amb certa rapidesa. Sanz es mostra orgullós de la gestió del club per poder recuperar la rutina.
Arreglándolo como hemos podido entre todos, hemos recuperado ya la normalidad. Los entrenamientos a la tercera semana o cuarta ya estaban... activos totalmente, la competición también, y contentos, muy contentos.
Aquesta germanor no és l'única relació que té el Sabadell amb el Club Valencià. El germà del recent fitxatge arlequinat, Kaiser, juga al primer equip del Pedralba, a la segona valenciana, i segons el seu president ja tenen present fer alguna visita a la nova Creu Alta.
Entre la directiva del nuestro club y un jugador que tenemos aquí en el amateur, que es hermano de Juan Kaiser, reciente fichaje del Centro de Sport, pues sí que lo hemos hablado así un poco pues de pasada, el ir a ver algún partido del Sabadell. Lo que pasa es que todavía no hemos puesto fecha, porque como vamos tan liados aquí con todo el fútbol los fines de semana y tal... hasta que no encontremos un fin de libre va a estar un pelín complicado.
A més, aquest no va ser l'únic guardó que involucrarà la nostra ciutat. L'exjugadora del Sabadell, Esther Romero, també va ser reconeguda amb el premi L'altra cara de la Dana. La futbolista nascuda a Sabadell va perdre els trofeus de la Copa de la Reina que havia guanyat amb el Barça per culpa de les inundacions i la Federació Espanyola en el seu dia li va enviar unes rèpliques. També ho ha fet la catalana amb dues rèpliques de Copa Catalunya que havia guanyat amb el club culer.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
7 minuts per arribar a les dues, tram final d'Hotel Suís, bloc poliesportiu, que l'engeguem amb vol perquè l'Oar Gràcia Femení pot deixar vist per sentència el lideratge del seu grup de la Divisió d'Honor Plata demà mateix. Si les de Carol Carmona derroten el Lleida, l'avantatge sobre les del Segrià serà de 7 punts i només quedaran 10 per jugar-se en aquesta fase regular. Una cita de les grans que el vestidor verd i blanc ja fa molt que esperen, concretament, i com reconeix la capitana Irene García, des que en el duel de la primera volta van caure derrotades.
Des que va acabar aquell partit, que és com esperem la tornada, o sigui, tenim moltíssimes ganes d'aquest partit, de recuperar aquelles sensacions tan dolentes que vam sentir i transformar-les i guanyar-les bé i demostrar pues, el que hem de demostrar, que és el que toca. O sigui, tenim moltes ganes d'aquest partit, la veritat.
La derrota a Lleida de la primera volta ha estat l'única que han encaixat les gracienques en tota la temporada. La resta de partits s'han saldat amb 18 victòries i un empat. Ha estat l'única taca en un expedient impecable i García té clar que no poden permetre que la història es repeteixi.
El nostre cap, o almenys el meu, no concep la derrota en aquest partit, o sigui, és com el partit que tenim fixat des de que vam perdre. Vull dir, aquest partit no el podem perdre, no entra als meus plans, així que jo crec que tot l'equip està igual.
D'altra banda, l'OAR ja té un peu i mig a les fases d'ascens i si guanya, encara que no sigui matemàtic, tindrà pràcticament assegurat també acabar entre els dos primers. Ara l'avantatge és de 7 punts sobre el tercer, un Onda, al qual l'equip de Carol Carmona haurà de visitar la setmana que ve. García no se n'amaga i admet que l'equip ja ha tret la calculadora.
Crec que si guanyàvem a Lleida, abans del pont i guanyem el que ens queda abans del pont, crec que ja estaria, però més o menys, diria, perquè ja serien com 7 punts. Llavors només et queden 3 partits després del pont, tot i que els perdis, estàs un punt per davant.
Bé, a tot això ja tindrem temps de fer càbales. En tot cas, l'OAR ho té gairebé fet i més que ho tindrà si és capaç de batre el Lleida al Bocaccio Arena demà, a partir de les 8 del vespre. Abans serà el torn del masculí de Primera Nacional, també amb un enfrontament entre dos grans de la categoria. El Sarrià visita l'OAR en un partit entre dos equips que se situen a la zona mitjana alta de la taula, però molt lluny dels llocs que donen dret a jugar aquestes fases. Ara bé, els gironins, després d'una horrible primera volta, han guanyat els 6 partits que han jugat després de Nadal. Bernat Correro és el capità del Gràcia.
El Sarrià està en molt bona dinàmica, han tornat dos jugadors, el Pere Arnau i el Lozano, que són dos jugadors amb molt, molt nivell, i estan fent, van guanyar a Granollers, porten una molt bona dinàmica, i està clar que l'objectiu és un rival directe per l'objectiu que tenim ara mateix.
Demà, a les 6 de la tarda, començarà aquest partit al carrer Bocaccio. I a la segona B masculina de futbol sala, partidàs, el que tindrem al Pavelló Nord entre el segon i el tercer classificat de la Lliga. Natació Sabadell i Indústries B, ben assentats a la zona playoff, es veuen les cares aquesta jornada posant a prova mútuament els espectaculars moments de forma pels quals passen, que bàsicament són els millors del grup. El club encadena 5 victòries seguides i s'ha situat a només 3 punts de lideratge, mentre que els colomencs no han perdut en el que duem de 2025. Raül Martín, jugador nedador, fa aquest pronòstic.
Tenim un rival molt agressiu que pressionarà tota la pista i que anirà per totes perquè, bueno, estem a 4 punts d'ells, ells voldran recortar, bueno, retallar distància i nosaltres ampliar. Llavors, sabem que serà un partit molt competit i que patirem, però hem de saber competir en tot moment i arribar amb oportunitats fins al final de partit.
A tot això, compta amb l'horari, perquè el partit no es juga demà, sinó diumenge a 6:45 al Pavelló Nord. I per la seva part, l'Escola Pia, després del triomf al Sàmic de fa uns dies a casa contra el Canet, es desplaça ara a Terres Alacantines per enfrontar-se al Yefaki, l'altre equip de la Lliga que està en estat de gràcia. 7 partits invicta. Carlos Povedano, capità Escolapi, hi fa referència.
Nos esperamos un rival que está ahora mismo en el mejor momento de su temporada. Viene de ganar en un campo tan complicado como es el de Manresa. Tiene grandes jugadores, saben a lo que juegan, no se complican, cometen muy pocos errores, aprovechan mucho los que tienen sus adversarios. Y creo que si nosotros estamos, como estamos en las últimas semanas, y más como esta última semana contra Canet, minimizando errores, siendo intensos en defensa y aprovechando las oportunidades que tenemos, creo que tenemos bastantes opciones de poder sacar algo positivo y seguir y enlazar una buena dinámica, que creo que es algo clave para poder luchar por la permanencia.
El Yefaki és sisè i lluita per les places de playoff, mentre que la Pia és penúltima, i tot i guanyar l'altre dia és encara a 12 punts de la salvació. El partit del pavelló municipal de Cocentaina arrencarà demà a les 6 de la tarda.
Hotel Suís.
I dos apunts breus abans d'acabar. En waterpolo, els dos sèniors del Natació Sabadell tenen partits plàcids de Lliga abans d'engegar una nova setmana europea amb Eurocup i Champions, que podrem seguir al Twitch de Ràdio Sabadell. L'Astralpool femení visita demà a 2:15 el canoe madrileny, líder contra penúltim, i el Keio masculí rep a Can Llong a les 4 l'Echeide. Els de Quim Colet, recordem, són segons, mentre que els tinerfenys ocupen la vuitena plaça. I en ciclisme, en marxa la tercera etapa de la Volta a l'Algarve, de 183 quilòmetres i mig entre Vila-real, Santo Antonio i Tavira. Sobre el paper, si no hi ha contratemps estranys, com el d'abans d'ahir, oportunitat pels homes ràpids del pilot. L'arribada prevista quan passin 10 minuts de 6:15. Ahir es va imposar el suís de l'UAE Jan Christen a l'Alto de Foia, i el sabadellenc de Castellarnau David Domínguez va entrar el 76è a gairebé 12 minuts. La general es decideix aquest diumenge amb la contrarrellotge final a Mallau. Ho deixem aquí, us enviem una abraçada del Toni González i de la Rocío García, que han estat al control tècnic de tot el departament d'esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell també, i diumenge ens retrobem a partir de 6:15 amb aquest partidàs entre el Centre d'Esports Sabadell i el Sant Andreu a la Nova Creu Alta. Ara, notícies migdia. Que vagi molt bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.